Josep Savalls, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Josep Savalls és el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols. Volem parlar amb ell, volem posar-nos una mica al dia sobre els aspectes en el seu àmbit que afecten a la ciutat. Abans, però, fem un petit repàs, un petit resum amb en David Parreño. David.
Doncs sí, sembla que Sant Feliu ha començat l'any amb ganes de millorar els carrers del poble. Fent una ràpida radiografia, han començat les obres per reurbanitzar el carrer de Sant Llorenç i seguirà amb els carrers de Sant Antoni, Sant Domènec i la Creu. A més, ha adjudicat la segona fase de les obres d'un tram del carrer de Santa Magdalena. També ha posat en marxa la idea de fer un col·lector de recollida d'aigües a la carretera de Girona. Però tot això no ha estat exempt de certa polèmica, com la millora del passeig, pel qual el Ministeri de Medi Ambient li va demanar més informació, o també la decisió de tallar el trànsit a la Rambla Antoni Vidal, que va despertar crítiques entre comerciants i l'oposició.
Senyor Savalls, com tenim aquest tema d'aquest pàrquing?
Bé, està resolt, hi ha un acord amb els comerciants i amb els usuaris d'aquest àmbit, els quals entenen doncs, que una rampa per passejar no es pot convertir en una zona de càrrega i descàrrega i d'accés a vehicles, i es va resoldre fent un permís específic per cada comerciant que necessiti accedir puntualment doncs, a portar algun moble voluminós o alguna cosa que necessiti una descàrrega puntual, però no per convertir-ho en una rutina com es venia fent fins ara.
Podem parlar de consens generalitzat ja o no? Perquè fins fa no gaire encara els grups de l'oposició recollien signatures en contra del projecte.
Però no era ben bé això, eh? És a dir, el grup de l'oposició que recollia era signatures perquè no es fes el pàrquing a la Corxera i es fes en el passeig, i en aquí aquest àmbit que comentàveu en el resum era l'accés amb vehicle a la Rambla Vidal per fer càrrega i descàrrega, que ara s'ha prohibit totalment, i la càrrega i descàrrega es fa des del passeig al mar. O sigui, eren àmbits coincidents, però eren problemàtiques diferents.
Val, aclarit doncs el tema. Dèiem al començar aquesta entrevista que Sant Feliu de Guíxols ha, diguem-ne, inaugurat la temporada d'obres als carrers. Quina és la magnitud d'aquest procés?
Sí, el que passa que el que es veu ara és el fruit del treball del 2016. Ha coincidit doncs, que hem anat preparant diversos projectes, diverses licitacions públiques, i ara ha vist la llum, ja ha fluït tot de cop. Del resum que vosaltres heu fet anteriorment, encara caldria afegir-hi un altre carrer, que és el carrer Colom.
El carrer, perdó?
El carrer Colom.
El carrer Colom.
Sí, és el carrer que enllaça el passeig amb el port.
Val.
I és un àmbit també on calia actuar, perquè hi havia un ample de vorera molt estret. Era un risc, sobretot a l'època d'estiu, perquè era l'accés natural des del centre ciutat cap al Festival de la Porta Ferrada o bé cap a les fires els dies de la Festa Major.
Sí.
Era una vorera molt estreta que encara no feia el metre, feia uns 90 centímetres, i era un perill. I el que estem fent ara doncs, és urbanitzar tot aquest carrer de tal manera que quedi en plataforma única, ampliem voreres i a partir de setembre, octubre, Ports, també que té competències en aquell àmbit, també urbanitzarà des d'aquest carrer Colom, que ara nosaltres estem organitzant en pressupost municipal, en tot el seu àmbit, tot el que és la part del salvament i el flotim.
Li preguntava per la magnitud, en termes pressupostaris, totes aquestes obres, de quin volum estem parlant?
Estem anant entre el milió i mig i els 2 milions d'euros, aproximadament, amb totes aquestes actuacions que han d'estar finalitzades abans de l'estiu.
Una altra consulta li volia fer jo al respecte d'això. Expliqui'ns quina és la funció d'aquest nou col·lector d'aigües a la carretera de Girona i d'on surt la necessitat i quina és la previsió d'execució del projecte?
Sí, aquest col·lector d'aigües, que és un col·lector que baixarà per el vial dret de la carretera de Girona en sentit nord, és un col·lector que ha de recollir les aigües provinents de la part alta de la ciutat, des del carrer Adén i Iris, i que ha d'anar connectant aquesta altra obra que també tenia en execució en el carrer Santa Magdalena, que ja s'havia fet a l'anterior legislatura als extrems, però no s'havia arribat a connectar mai. Això implicava que aquests carrers Adén i Iris tenien els plurals pluvials, és a dir, la connexió del clavegram de recollida d'aigües pluvials tapada, perquè no tenia connexió. És a dir, hi havia la tuberia passada, però no tenia un final. Amb el conseqüent agravant que això suposava pel veïnat, que cada vegada que plovia hi havia una crescuda de cabal important en aquests carrers. I ara el que fem és connectar els dos extrems d'obra que s'havien iniciat els anys 14 i 15, i ara finalitzem aquesta obra, el que passa que la complexitat doncs haver de tallar el trànsit la carretera de Girona, que això es farà a partir de Carnaval.
Clar, podríem dir que aquest problema quedarà per tant resolt i que se solucionen ja els problemes d'acumulació d'aigua de pluja, per exemple.
Sí, el Sant Feliu té, com sabeu, doncs, un fort pendent des de la part alta de la ciutat fins a la platja, i això ens implica que quan hi ha vingudes importants de pluja, el cabal augmenta i tota l'aigua doncs baixa cap a la part centre. Això ens implica doncs inundacions que ja s'han anat resolent en alguns àmbits, però continuen tenint zones que queden molt afectades. El que fem amb aquestes obres és, amb el col·lector, reconduir part d'aquestes aigües, i en el carrer Santa Magdalena també hi va un gran col·lector soterrat d'uns 48 metres cúbics de capacitat, que el que farà serà dues funcions. Per un costat, fer una sedimentació, és a dir, recollirà sòlids que vinguin d'aigües amunt, i per altre costat també farà de laminació, és a dir, recollirà aigua que l'anirà deixant anar progressivament un cop ja hagi acabat la ploguda, per no fer tanta aportació en la part centre de la ciutat.
Aquest cap de setmana passat que hem tingut aquest episodi de tempestes de gregal, aquest temporal de gregal que ha vingut, ha suposat algun problema això per la ciutat?
Per sort, a la nostra ciutat no hem tingut grans afectacions, més enllà d'alguns problemes a la platja, que ens ha descalçat alguns àmbits, i algunes petites inundacions en alguns baixos, però no hem patit com en altres localitats de la costa. També el nostre litoral és un pèl diferent. Tenim bastant retirat tota la part constructiva. La nostra primera línia, diem, no és tan a peu d'aigua, com en altres llocs, que sí que els afecta molt més perquè estan a tocar.
Tanmateix, hi ha un projecte de millora i de reforma del passeig. Vist el que ha passat a molts indrets de Catalunya, de fet, li fa pensar en algun moment que un passeig, aquest nou passeig, diguem-ne, que s'ha de construir, pogués patir conseqüències com les que hem vist aquests dies?
No, perquè l'àmbit on t'afectarem, que serà, perquè tothom sàpiga de quin àmbit estem parlant, a part del racó de Garbí, com l'hem anomenat i que així es diu, no? Però col·loquialment és on hi ha Palm Beach, és aquella cantonada, aquell punt rodó. El que farà aquest nou projecte és eliminar aquella petita paret, aquell muret, i crear una zona de graderia. Estem parlant que la distància de l'aigua fins on s'actuarà serà la mateixa que tenim a dia d'avui. El que canviarà doncs és l'aparença i es modernitzarà una mica la imatge d'aquest passeig que té 100 anys i que hem d'anar posant al dia. I de passada també amb aquesta obra el que fem és doblar el cabal de la riera. La riera que ve del monestir, estem duplicant el calaix d'aigua que portarà. Vale. Qual cosa és una obra de millora que forma part d'aquest pla que hem d'aplicar a tota la ciutat, d'anar canalitzant les aigües, i que el que fem, doncs, a part de millorar el subsol, doncs és millorar la part visible i l'estètica d'aquest passeig.
I quin és amb quina previsió treballen? Perquè tinc entès que el Ministeri de Medi Ambient els ha demanat més informació al respecte del projecte.
Sí, Costes de l'Estat és competent perquè estem en zona marítima terrestre, i el que Costes fa doncs és demanar informes. Qui realment ens atorga la modificació urbanística és la Generalitat, és Urbanisme, però en aquest cas, com que estem dintre zona marítima terrestre, Costes és competent en quant a informar el tipus d'obra que portarem a terme. Tenim ja el vistiplau de l'ACA, Costes ho veu bé, però ens fa fer alguns retocs en el projecte.
Sí, què és el que els hi fa modificar?
Bàsicament és la distància des de l'edificació fins a l'aigua, és a dir, no podem disminuir la zona de sorra. Aquesta és una mica la petició de Costes, no? En el projecte inicial estàvem reduint la zona de sorra, crec recordar, uns 3 metres, i el que Costes ens demana és que retirem fins a mantenir la zona de sorra actual i que a partir d'allà fem l'edificació. I això no suposa un gran, diguem-ne, una gran modificació i es portarà a terme, i si no falla res està previst adjudicar ja el projecte en els redactors la setmana vinent.
Molt bé. Per diguem-ne, entrar-se a construir quan?
Entrar-se a construir a partir del mes de setembre, és a dir, quan ja hagi finalitzat la temporada d'estiu 2017. La previsió de construcció de tot aquest àmbit està entre 8-9 mesos, de tal manera que hem de començar just a acabar la temporada per poder-ho gaudir a la temporada d'estiu del 2018.
Ah, perfecte. Bé, un any és un període de temps prou curt encara.
Sí, tot i que en les obres tots sabem que pot haver-hi incidències i imprevistos, eh?
Sí, home, però... si no viuríem en aquest país. Sí,
si no, sí. Ja no hi ha el risc aquell que tan
sí,
emocionant.
Si en alguna obra de construcció es complís un termini, Catalunya o Espanya ja no serien Catalunya i Espanya. Això us donem per fet. Però vaja, en qualsevol cas, és un període prou raonable encara. Un altre, vostè ha esmentat fa un moment la paraula Palm Beach, que és aquesta discoteca ubicada als banys de Sant Elm i que està en un edifici abandonat. Per posar una mica en context als nostres oients, aquest és un espai, diguem-ne, que estava concedit a l'empresa que gestionava la discoteca, està tancat, està abandonat, la concessió estava a punt d'acabar, i en quin estat està actualment això ara?
Sí, la concessió acabava, com moltíssimes del litoral, el 2018. El que passa que quan Costes detecta que hi ha situacions d'abandonament o de mala conservació d'una concessió, perquè recordem que és una concessió, és a dir, la titularitat no és del concessionari, el concessionari el que ha de fer és explotar aquell espai per treure un rendiment econòmic, però al mateix moment està obligat al seu manteniment i conservació. En el moment en què això no es produeix i és públic i notori manifest que l'estat d'abandonament doncs porta 8 anys, sí. El que fa Costes és declarar la caducitat anticipada d'aquesta concessió, que vol dir que des del principis del 2016 ja se li va notificar en el concessionari que tenia caducada aquesta concessió. Vol dir que ja no pot fer ús d'aquell espai.
Però tanmateix, el titular de la concessió vol renovar aquesta concessió, o volia renovar aquesta concessió.
Sí, evidentment, i és ben lícit, eh? És un empresari de la ciutat que ha vingut desenvolupant activitat en aquell àmbit, i la seva intenció és que li renovin i que hi fer inversió, no? El que passa que el concessionador, que és Costes, vol que quedi acreditat la seva compromís d'inversió en aquell àmbit perquè no continuï així abandonat. Com que això a dia d'avui no s'ha produït, el que fa Costes és caducar per tornar a treure concessió. S'obrirà un concurs i es presentarà aquest o d'altres concessionaris que tinguin intenció d'accedir en aquest espai.
Sí, però en qualsevol cas, insisteixo, el mateix concessionari que ho ha deixat abandonar es vol tornar a presentar per recuperar la concessió, però per fer-hi què? Vostès han parlat amb aquesta empresa i en coneixen les intencions?
Sí, hem tingut converses sovint, fins i tot ells van redactar un pla director d'actuació en aquell àmbit. El que passa que no n'hi ha prou de presentar-ho Costes, no, jo no crec que es conformi amb documents urbanístics, sinó que voldràs algun altre tipus de compromís que allà realment s'hi realitzarà una inversió. Perquè al final el que fa mal aquell àmbit és que la imatge de la ciutat, quan tu arribes veus allò amb estat d'abandonament. I això que no podem permetre ni nosaltres com a ciutat ni Costes com a concessionador.
Vostès han parlat amb aquest concessionari, li han dit, escolta, i això per què està així, no? Perquè a més la discoteca deu ser tancada.
Sí, això fins i tot penseu que ve de lluny, hi ha expedients oberts de sanció de quan hi havia la discoteca en funcionament, hi havia moltíssima polèmica amb veïns, és a dir, va ser un negoci que en el seu moment va tenir un punt molt important d'èxit,
sí, home, i crec
que gaire tothom de la comarca ho coneixia.
I tant.
Però que tots aquests negocis d'ahir tenen pujades i baixades, no? Si aquí afegim doncs molèsties causades als veïns i polèmica, això va comportar doncs que s'acabés tancant el negoci i que no s'hi portés a terme cap més projecte d'inversió, i dificultats de tramitació. Si tu parles amb el concessionari, atribueix part de la responsabilitat a l'administració, i l'administració el que fa és que la iniciativa privada es desenvolupi per si sola, no? Al final, la conclusió és que hem estat 8-9 anys en aquest espai tancat, i quan una cosa no té vida, el que passa és el que tenim a dia d'avui, que està abandonat.
Acabi, perdoni.
No, només que era això, que nosaltres com a ciutat el problema és que com a iniciativa pública estem actuant en aquell àmbit, fent tot aquell àmbit nou, amb una nova imatge, i el que requerim és a la iniciativa privada que ens acompanyi, i que nosaltres els acompanyarem, però que necessiten d'inversió i de risc, evidentment, per portar a terme una modernització de tot aquell entorn.
Just per això li preguntava, vostès han parlat amb aquest possible concessionari per quin seria el projecte que hi col·locaria allà en cas que tornés a tenir la concessió?
Sí, el projecte coincideix bastant amb el que nosaltres hi voldríem, que és recuperar els antics banys. De fet, allò és un edifici que està protegit i catalogat, es va fer en el seu moment, crec que era l'any 2012-2013, i la intenció és recuperar el projecte inicial, el que avui dia coneixem com un beach club, que tenen molts establiments hotelers. Era el que era abans els antics banys, que era un espai proper a la platja on hi podies fer diverses activitats. Doncs una mica seria recuperar amb l'origen d'aquella època, però actualitzat a dia d'avui. I aquesta seria la nostra intenció, que no difereix de la seva, però nosaltres aquí més que estem a l'inversa de l'àmbit que parlàvem abans, no? En aquest cas Costes no era competent, sí que informava, i en aquest cas nosaltres no som competents, el que només podem fer és informar.
Està clar.
I demanar el que ens agradaria que hi hagués en aquest espai.
El 7 de juliol de l'any passat, en una entrevista que vam mantenir vostè i jo en aquest mateix programa, em deia que reclamarien a l'Estat la titularitat d'aquest espai. No sé si això s'ha fet.
Continuem amb el mateix àmbit.
En quin punt està això?
Estem pendents de que Costa resolgui aquesta concessió. Ha declarat la caducitat, però imagineu-vos que és un tràmit complex, que el concessionari actual ja ha presentat recurs i que tot això té un recorregut no curt. Esperem que durant aquest any es resolgui, i en el moment en què Costes trigui a concurs aquesta concessió, nosaltres com a Ajuntament ens hi presentarem amb un objectiu bàsic. És tenir nosaltres la concessió per poder concessionar amb un privat, però perquè així tindrem nosaltres el control d'aquesta concessió. Una mica el que anem a buscar és que no passi el que ha passat ara, que ens ho miràvem una mica com a espectadors, no? I volem ser part activa i tenir decisió i poder dir què volem que hi vagi en aquell àmbit.
Pel que em diu, però em fa la sensació que aquest projecte nou, aquesta creació d'aquest beach club, això va per llarg.
Sí, evidentment.
Vull dir que tindrem bastant de temps la imatge d'aquest passeig nou i renovat, però amb aquest edifici en estat deplorable.
Fixem-nos que tenim un límit, que és el 2018. El 2018 s'acaba sí o sí la concessió, és a dir, el tràmit que han fet ara és avançar-se en aquesta finalització de concessió,
sí.
Que encara no és efectiva, però com a molt el 2018 sí que s'haurà acabat, de tal manera que a partir del 2018 sí que sortirà concurs, sí o sí. Després ens hem de situar que quan ho hagin concessionat en el nou, sigui a l'Ajuntament o sigui un privat directament, el temps que porti la reforma, nosaltres estaríem molt satisfets que el 2019-2020 allò ja tingués una altra imatge.
Val, o sigui, sí, efectivament va per llarg, vaja. Aquestes
coses... Sí, el que passa que els temps a l'administració, quan vens al món privat ho trobes llarguíssim.
Sí, llevat que sigui l'administració d'Hisenda, la resta sí,
la resta és llarguíssim. I quan t'adaptes als temps de l'administració, parlar de 2-3 anys vista ho trobes un temps clar, òptim i raonable. Però jo entenc que la gent...
Sí, des del punt de vista de la ciutadania, 2-3 anys vista per una cosa que probablement la gent d'allà digui és que això ja es veia venir, és que això ja fa temps que dura, és que... Clar... bé, la gent al final, la capacitat de reacció que té l'administració, nosaltres des de fora sempre la veiem més lenta. Suposo que des de la barrera els toros es veuen d'una altra manera.
Sí.
Senyor Savalls, entenc que no és el seu àmbit directe, però deixi'm que li pregunti per aquesta crema de vehicles que va haver-hi a Sant Feliu a principis d'any. Hi ha hagut alguna conseqüència més derivada d'aquest aspecte? Es va detenir ja el seu autor? Com va quedar la qüestió?
Sí, com va sortir aquells dies en premsa, perquè a més va coincidir que eren dates de final d'any, o qual encara doncs es va crear moltíssima més alarma la nit de fi d'any. Es va detenir el presumpte autor d'aquests fets. Sembla ser que eren temes personals entre els afectats i aquest senyor. Una vegada practicada la detenció i instruïda les diligències corresponents al jutjat, de moment no hem tingut més casos, senyal de que els cossos policials doncs, van portar bon terme les seves investigacions, i esperem que això no es repeteixi i que hagi quedat aquí, que no continuem per aquest camí que evidentment intranquil·litzava la ciutadania fins que no es va aconseguir detectar doncs, qui era el causant d'això.
També li volia preguntar sobre un altre aspecte que tampoc és de la seva competència, però vaja, entenc que n'ha d'estar el cas. La situació actual d'aquestes tres famílies que el col·lectiu Dignitat va allotjar en un pis de titularitat de la Generalitat, quina situació estan ara?
La veritat és que no és el meu àmbit, no li sabria
dir. Sí, ho sé.
A dia d'avui, a mi el que em consta és que a dia d'avui, la setmana passada, que és quan jo tenia notícies, encara estaven allotjats en aquell mateix bloc, que és de titularitat de la Generalitat, i que nosaltres, que a nivell d'Ajuntament, tenim constituïda una taula municipal d'habitatge pels quals se'ls va convidar a incorporar-se. És una taula que formen diverses entitats, Creu Roja, la plataforma d'afectats a la hipoteca, i en diverses entitats, a part de tècnics municipals, que el que fan doncs, és tractar situacions d'exclusió i de risc, i que aquest col·lectiu no s'hi va voler adherir, que van voler continuar en un altre àmbit amb les seves reivindicacions, però sense entrar dintre aquesta taula d'habitatge. Això fa que nosaltres perdem una mica la situació del dia a dia. Ens consta doncs, que ells van fent reivindicació i que van fent la seva activitat, però no estan dintre del que podríem tenir aquest òrgan de control a nivell municipal dels temes d'habitatge.
Només una última qüestió sobre aquest aspecte. L'edifici és de titularitat de la Generalitat, com dèiem, de la mateixa manera que vostè m'explicava que reclamen a costes la titularitat de l'edifici on hi ha el Palm Beach, no tindria sentit que l'Ajuntament de Sant Feliu reclamés a la Generalitat aquest tipus d'edificis o aquest tipus de pisos que a més estan buits i per tal que l'Ajuntament els pogués utilitzar com a habitatge social?
Sí, també estem en converses amb la Generalitat per dos motius. Una, per poder dinamitzar tots aquests edificis que han sortit a subhasta i que ha quedat la subhasta deserta sense que ningú li interessés. És a dir, el que volem és que tota aquesta zona centre, que tenim diversos edificis, o bé per residencial o per hoteler, siguin dinàmics, i el que volem és acabar amb aquest tema d'aquesta herència en lloc que portem 15 anys. Estem intentant doncs, que aquest primer trimestre del 2017 surti ja a subhasta l'Hotel Panorama, que si recorden és aquell que tenia aquella part amb un embarc que anava sobre la finca, i que això sí, doncs, impossibilitava que sortís a subhasta. Això ja està resolt. El que fa falta ara doncs, que des de la Generalitat dinamitzin aquesta subhasta i surti, i després intentar doncs, arribar a un acord amb ells de que tota la resta surti amb un lot, ajustin el preu en els temps reals en què ens trobem i a la situació real d'aquestes finques, i que el que no, doncs arribem a un acord amb l'Ajuntament per poder posar en habitatge de lloguer social o en habitatge de risc d'exclusió els que no tinguin doncs, diguem-ne, prou atractiu comercial per ser posats a subhasta.
Aclarit. Senyor Josep Savalls, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i per posar-nos una mica al dia de quin és l'estat dels diferents aspectes que afecten a la ciutat. Gràcies, deia, per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar sempre que ho necessiteu.
Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Són 3:15 del matí.